Les obres a l'Escola Bressol Vallmanetes han començat aquesta setmana amb l'objectiu d'adequar al centre la normativa vigent. Els treballs, que consisteixen a millorar l'accessibilitat, la seguretat, la ventilació de l'equipament, compten amb un pressupost municipal de 50.000 euros. Comença la formació de cuidadors per a cures i persones dependents. Dissabte es va donar el tret de sortida al curs de formació per a persones que treballen en cures de gent dependent i a la llar. La formació inclou una part tècnica, però també una altra de benestar emocional i habilitats socials i marc legal. El curs tindrà 10 sessions i acabarà el mes de febrer. Balanç molt positiu de la temporada de venda de castanyes del CER. L'entitat escalenca ha venut durant 7 jornades uns 370 quilos de castanyes. Els diners recaptats serviran per subvencionar les diferents seccions. En esports, 200 esportistes de tot el país s'han reunit a l'Escala amb motiu del Seminari Nacional d'Arts Marcials i també del Congrés. La jornada ha consistit en practicar les disciplines que té actualment la federació. L'acte es va tancar dissabte en 3 exhibicions. I Josu Corrais ha estat escollit com a millor jugador del grup 5 de la tercera federació del curs passat, segons l'Associació de Futbolistes Espanyols. El capità del primer equip del Futbol Club L'Escala ha anat a recollir el guardó a Madrid. I pel que fa al temps, canvi de panorama cap a Garbí, per tant, nova pujada de la temperatura tant de dia com de nit. Cel variable avui i demà amb núvols alts i prims. Fins aquí el butlletí d'aquest 11 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que hagueu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem, ara direm juguem, però engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, on jugarem anant fins a l'Ampolla amb la Jugateca. Sabrem exactament què és això. Després parlarem de la biodiversitat urbana, entendrem millor tot aquest concepte. Ens submergirem al fons del nostre mar a través d'un projecte que porta per nom Odissean. I acabarem el programa d'avui navegant amb llagut català per les costes del Maresme, en llagut català de rem, o sigui que remarem. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Fem ara aturada al Delta de l'Ebre, ja que l'Ajuntament de l'Ampolla ha posat en marxa la Jugateca, un nou espai de joc en família situat a la Biblioteca Municipal amb l'objectiu de fomentar la convivència, l'aprenentatge i la relació entre veïns i veïnes a través del joc. L'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parla de tot plegat. Cel.
Sí, Marina, la iniciativa ha estat impulsada per la Regidoria de Cohesió Social i Cultura de l'Ajuntament de l'Ampolla amb la col·laboració de l'equip de la Biblioteca Municipal. La Jugateca vol esdevenir un punt de trobada per a famílies i amics on es promogui el temps compartit de qualitat i la cohesió social, recuperant jocs de taula com a alternativa a les pantalles. Anem a comentar-ho amb Rosó Canyís, regidora de Cohesió Social i Cultura de l'Ampolla. Rosó, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Per començar i per ficar-nos a tots en context, explica'ns exactament què és la Jugateca.
Sí, mira, la Jugateca doncs és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Cultura i Cohesió Social amb el suport tècnic de l'equip de la Biblioteca Municipal, clar. I aquest projecte doncs neix amb la voluntat de crear un espai familiar i comunitari on el joc esdevingui una eina de convivència, d'aprenentatge i de relació entre els veïns i les veïnes, no? Vol ser un punt de trobada per a les famílies i amics on es promogui el temps de compartit de qualitat, de cohesió social, de joc intergeneracional i aprenentatge col·lectiu. I a més, doncs, pretén fomentar alternatives d'oci que afavoreixen la interacció directa, amb la idea que aquest temps compartit doncs sigui també un clic menys a les pantalles per part del jovent.
Sí. I, Rosó, com sorgeix la idea? És a dir, heu vist una manca en aquest sentit d'aquest espai o una demanda real de les famílies del poble?
Realment hi havia, feia molt de temps, uns quants jocs allà amagats a un armari i de tant en tant algun crió pues venia i jugava, no? Llavors, és el que comentava abans amb els tècnics de la biblioteca, vam exposar, ostres, i si fem aquesta iniciativa pues per això, no? Perquè hi hagi un nou punt de trobada a la biblioteca per a les famílies, un nou punt de trobada per a que el jovent a poc a poc vagi compartint moments així amb els seus companys i no només a través dels mòbils. I llavors vam dir, pues, anem a iniciar-ho. I llavors vam decidir començar a fomentar i a impulsar la Jugoteca i ara que venen temps de Nadal, doncs els tres comerços participants que després explicaré què faran, doncs pues, també impulsaran una miqueta quins jocs de taula es poden trobar a les seves botigues.
Molt bé. Llavors, aquest espai lo trobarem a la biblioteca?
Sí, és un espai que estarà allà a la biblioteca, que podran anar lliurement les famílies. Sobretot cal destacar que la Jugateca no és una ludoteca, sinó que és un espai per compartir temps de qualitat en la família i en els amics, però els menors fins a 10 anys doncs hauran d'anar acompanyats com a mínim d'un adult responsable per tal de poder gaudir dels jocs de taula. No poden anar lliurement, deixar-los allí una estoneta i després vindre's a buscar. No és una ludoteca, val? Llavors, aquest espai doncs comptarà amb una àmplia varietat de jocs de taula, adreçats a participants a partir dels 2 anys i mig, 3, fins a edats pues, infinites, no? I s'hi podran trobar doncs jocs de cartes, educatius, d'estratègia, col·laboratius, tradicionals, com no, i d'altres. I cada joc doncs disposarà d'una fitxa informativa amb l'edat recomanada i el nombre de participants i la seva classificació del tipus de joc. I aquestes fitxes doncs serviran com a una guia pràctica per als participants i permetrà conèixer quins jocs estan disponibles en aquell moment, escollir-ne un per a poder jugar dins l'espai. Bé, doncs aquesta fitxa es tornarà a posar a disposició de la resta de participants que estiguin allí a la biblioteca.
Vale. Llavors, tot l'espai està no només està dedicat per als infants, que diguéssim que és el que pots pensar des d'un primer moment, sinó pel tema de joc, no? Però això va més enllà, no? I va a famílies, a gent adulta, no?
Totalment. Bueno, està més pensat en l'aspecte de que pues, els moments de familiars, no?, que puguen anar un iaio i una iaia en l'onetet o una neteta a fer una partideta, si fa vent, si plou, si fa mal hora, o que, mira, pues, en aquell moment diuen, pues va, després del parc passem per allí i fem una partideta, no? I allí també trobar-se en altres veïns i veïnes, en altres companys i companyes, o un espai de joc familiar, no?, d'un temps de qualitat de joc en família, que potser aquests tipus de jocs no es tenen a casa, i allí pues, tindran aquesta disposició de poder fer alguna partideta, no? I és com donar pues, un nou espai fora del context de casa i poder jugar en comunitat.
Correcte, i ara que, bueno, el temps està canviant, entrarem ja d'aquí poc a l'hivern, farà més fred, llavors la biblioteca també pot ser com un refugi, així de que, clar, el parc, si fa molt fred, no s'hi pot anar, però també hi haurà un altre espai on també se podrà passar bé, no?
Exactament, i també allí trobaran pues, bueno, també l'espai dels contes, com no, i llavors serà una miqueta com també potenciar més l'entrar a la biblioteca, gaudir de l'espai que n'hi ha, gaudir de tot el que aporta el centre cívic o la biblioteca, no? I tindre aquest afegit, doncs, serà, jo crec que afegirà un valor important i la gent podrà tindre la disponibilitat de dilluns a divendres anar a fer pues, i a gaudir d'aquestes partides, d'aquests jocs.
És a dir, quan la biblioteca estigui oberta en horari de la biblioteca, s'hi podrà anar sempre?
I tant, sí, allí estaran els jocs, l'únic que és això, no? Tindrà un sistema de control, no? Perquè no es pot deixar aquests jocs així sense cap tipus de vigilància, llavors es realitzarà com un petit préstec per a poder jugar en aquell moment.
Clar.
A l'espai físic de la biblioteca i llavors sempre podran anar. L'únic que és això, recordar que no és una ludoteca, és una jugateca en l'aspecte de que la criatura no pot anar allí sola, sinó que té que anar pues, acompanyada d'algun adult responsable.
Uh-huh. I Rosó, un dels missatges centrals del projecte és, com has dit abans, un clic menys a les pantalles. Clar, això també vol impulsar una mica que es deixin de banda els mòbils, les tauletes, l'ordenador i que bueno, la gent se centri també en jugar com tota la vida s'havia fet.
Totalment. És un dels factors primordials en l'aspecte de que pues bueno, els infants tenen molta habilitat a jugar a les pantalles, ja la tenen més que adquirida, en un ditet van movent tot el que necessiten i més, i pot ser estar sentat en la família, escoltar, mirar, aprendre unes normes de joc, pues això també pues, és molt necessari, i també, pues, no sé, ja les iaies poden transmetre jocs tradicionals als seus netets o a les seves netetes, o el jovent, que moltes vegades estan junts sentats i estan tots mirant el mòbil, sí. I es parlen inclús a partir del mòbil, no? Pues que puguem trobar un espai de dir, ei, anem a fer una partideta en aquell joc que vam jugar l'altra vegada i vam xalabar, i que compartisc en aquest moment, i fora pantalles.
Exacte. Aquest espai també pot ajudar a recuperar temps de qualitat, no? Temps de qualitat compartit entre la gent, ja sigui família, amics, molt necessari. Mm.
Sí, totalment. És un espai que volem potenciar tot això, la veritat. Pues, tens compartit en una família de qualitat, en els veïns i les veïnes, potenciar tot el que sigui el ús de les pantalles, que no sigui d'una manera educativa, pues, que aprenguin a jugar, que aprenguin a mirar-se entre ells i a parlar, perquè pareix que això sigui el gran repte actual, no?
Sí.
I això pues, potenciarà, creiem, nosaltres i ja... Els pares ja incentiven d'anar de tant en tant i ja a mesura que es vagin fent més anells ja aniran tots sols, saps? I bueno, que vegin que allí pues, sempre trobaran aquest espai i a poc pues, anar reeducant de que poden anar a jugar allí i trobar aquell espai. I cada any pues, aniran canviant alguns jocs, no? Sempre n'hi hauran algunes novetats per a fomentar la participació i les ganes d'anar.
Molt bé, i tant. I Rosó, abans mos avançaves que tres comerços locals participaran presentant els jocs que formaran part de la jugateca. Com funcionarà això?
Sí, mira, és el que esmentava abans, no? Que dins de la iniciativa, pues, per entrelligar una miqueta el potencial comerç local, doncs vam pensar, ostres, ja que tots els jocs seran a partir dels comerç locals de l'Ampolla, pues que puguem fer com una petita exposició, no? Hi ha un comerç que participa, que són tres comerços, i cada comerç doncs, tindrà un dia destacat que tindrà una horeta allà al centre cívic on exposarà els jocs que s'han adquirit per a la ludoteca, perquè les famílies puguin vindre en els seus pequers i puguem mirar quins jocs s'han adquirit, de com es juguen, de què tracten, i llavors ja es quedarà a l'espai. Llavors, aquests tres comerços doncs, també donaran a conèixer a la població quin tipus de joc de taula tenen, quin tipus de jocs podem trobar a les famílies, ara que venen unes dates molt senyalades, i és una miqueta un lligam, no?, d'obrir nou espai i potenciar pues, el comerç de casa.
Correcte, potenciar el comerç local. Perquè quan el tipus de jocs, clar, entenc que també hi haurà jocs lúdics més de, bueno, per jugar i ja està, però també hi ha jocs que són educatius, que pots aprendre mentre jugues.
Sí, totalment. O sigui, n'hi ha moltes varietats de jocs. Hem mirat també en molt detall en nostres comerços que abasten diferents edats, que siguin de tipus diferents, no? I a part dels jocs divertits, no? I col·laboratius o competitius, no? També n'hi ha els educatius, sobretot el foment del llenguatge, i tot això, pues, el foment de la memòria, de l'atenció, i tot això, per això es necessita que hi hagi al costat un adult, el qual vagi guiant i ensenyant al menudet a com jugar en aquell joc.
Sí, i també dies abans, jocs tradicionals, també important mantindre els jocs tradicionals.
Això sobretot, i més en l'espai, de que pensant en que si va en algun moment algun avi o alguna àvia, algun iaio, alguna iaia, en el seu netet o en la seva neteta, que pugui pues, tindre este feedback, no?, de dir, ostres, jo jugava en això, xalava molt i ara ho estic compartint amb tu, pues, també considerem que és molt important.
Heu presentat el projecte a xarxes socials. La gent de l'Ampolla, saps si tenen intriga pel nou espai? Heu pogut parlar en la població?
Home, realment per ara no, esperarem, bueno, veiem els inputs que et fiquen a les xarxes socials, no? I bueno, ara esperem a la primera presentació del primer comerç dels seus jocs, aviam com serà la rebuda i esperem que sigui doncs, molt participativa, que és el que més ganes tenim.
Clar, perquè ara es falta la presentació dels tres comerços dels jocs i després ja donareu el tret de sortida a l'espai com a tal.
Sí, o sigui, ara el dia 20 de novembre, primer de tot, participarà la llibreria Avelina Baina Yara, no? I allí exposarà tots els jocs que s'han adquirit per part de l'Ajuntament per a ficar a la jugateca. El 27 de novembre vindrà la llibreria Ampolla Digital i el 4 de desembre la botiga Brumar, que són aquests comerços que tenen jocs de taula a la població.
Sí.
Llavors ells vindran, ho presentaran i ja es quedaran en disposició a la jugateca.
Llavors ja a partir del 4 de desembre m'has dit?
Sí, però bueno, quan vingui ja el primer comerç,
vale,
que serà el 20 de novembre, en aquells jocs que ja explicaran ja es quedaran allí.
Vale. És a dir, el 20 de novembre la jugateca ja tindrà els primers jocs per anar a jugar.
A jugar, i tant, correcte, correcte, a conèixer-los i ja a fer la partideta.
Molt bé, perfecte. Pues, Rosó, ja per acabar, per aquí mos estic escoltant, ja mos ha quedat clar la jugateca a partir del 20 de novembre a la Biblioteca Municipal de l'Ampolla. Per acabar, igual només falta, bueno, dir a les famílies de l'Ampolla, envalentonar-les, motivar-les, invitar-les, no?, en este nou espai.
Doncs sí, des de l'Ajuntament ja saben que són tots més que benvinguts i benvingudes, amb moltes ganes de que vinguin a gaudir d'aquest espai. És un espai que també pues, és una part d'una educació 360, no? O sigui, poder tindre un espai més a la població on pugui estar una estona de temps de joc compartit i en família. I, bueno, a partir del 20 de novembre que vinguin a conèixer el comerç i el 27 i el 4, clar està, i així coneixeran tots els jocs que aniran adquirint la jugateca i que, no res, que espero que sigui un espai on diguem que, ostres, que bé i que xalem i que bé estem.
I tant, i esta proposta mereix tindre tot l'èxit perquè és molt necessària, com diem, en els temps de les pantalles. Rosó, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa.
Moltes gràcies a tu, Cel.
Doncs Marina, en aquests temps que corren és importantíssim desconnectar de les pantalles per tornar a connectar amb la gent que tenim al nostre voltant. I què millor que fer-ho jugant.
Molt important això i sempre ens agrada passar una bona estona de joc entre tots. Moltes gràcies, Cel. Deixem de jugar, canviem radicalment de tema. Volem parlar d'una cosa que segurament és difícil d'entendre per moltes persones. Es tracta de la biodiversitat urbana, on a Tarragona en faran d'aquí poc unes jornades. Per saber exactament de què va tot això de la biodiversitat urbana, en parlem amb Eduardo Soler. Molt bona tarda, Eduardo.
Hola, bona tarda, què tal?
Anem a pams, perquè la gent no entengui millor. Primer de tot, a les ciutats tenim biodiversitat?
Ostres, i tant. I tant, i a vegades, curiosament, com a la ciutat no és casa, com a la ciutat s'apliquen menys fitosanitaris que a les zones agrícoles, a vegades, i moltes espècies de fauna troben refugi dins de la ciutat. Trobem molts casos d'espècies que descansen, dormen, niuen dins de les ciutats i que després realitzen part del seu cicle vital als seus entorns, no? Que van a menjar fora o que utilitzen la ciutat també en moments de migració com a moments de descans. I llavors, molta de la política i dels èxits de la conservació de la biodiversitat dels propers anys es les jugarem a les ciutats, entre d'altres motius perquè cada vegada ocupen més espai, perquè cada vegada un percentatge major de la població hi viu a dins i, per tant, al mateix temps és un molt bon lloc per conscienciar la gent sobre la biodiversitat general, no?
Però en aquest sentit el que t'anava a preguntar és això, precisament la gent, no sé si jo fins a quin punt és conscient d'això, del que ara comentaves, d'aquesta biodiversitat que podem trobar a les ciutats i d'aquesta fauna que troba refugi dins les ciutats.
Jo t'estic parlant des de Tarragona, no? Tarragona, per exemple, la ciutat té parcs, té trams de riu Francolí dins de la ciutat, té edificis històrics i antics, les pròpies muralles, els monuments, per la presència de cavitats, per la presència de refugis, doncs es converteixen en espais molt importants per a la biodiversitat. Per exemple, dins de la ciutat tenim una espècie que és el ballester, que és una espècie de falciot molt gran, que bàsicament al nostre territori realitza o té els seus nius dins de les ciutats i molt difícilment es trobarem fora, no? Mateix amb espècies d'orenetes, amb espècies de ratpenats que aprofiten totes aquestes estructures. Al mateix temps, els parcs i jardins i l'arbrat viari són refugis de biodiversitat molt i molt importants.
Això t'anava a preguntar també, quin tipus de biodiversitat ens trobem a les ciutats? Està tota concentrada als parcs?
No. Com et deia, els edificis en si mateix, especialment els edificis antics o tradicionals, que conservaven espais entre mitjanes, que conservaven cambres d'aireació, golfes, finestralls, esquerdes, doncs totes aquestes estructures construïdes però que tenen espais accessibles des de fora es converteixen en refugis de biodiversitat per a moltes espècies, algunes de les quals pràcticament en depenen, no? Moltes espècies de les espècies d'orenetes, de falciots, molts ratpenats, alguns rapinyaires necessiten de les construccions humanes per poder sobreviure. Algunes també utilitzen construccions rurals, no, al medi rural, però altres que són colonials, doncs prefereixen edificis urbans perquè són més grans i perquè permeten trobar-se, no? Tots també tenim al cap els núvols d'estornells que comencem a veure aquests dies, no? Aquestes espècies que bàsicament els estornells que tenim ara a l'hivern són migratoris, utilitzen les ciutats per dormir, precisament perquè les ciutats, per l'efecte del trànsit i de les calefaccions, tenen uns quants graus de temperatura més a la nit que l'entorn circumdant i, per tant, es converteixen en bombolles de calor que donen refugi a moltes espècies que durant el dia no estan a la ciutat, sinó que estan alimentant-se fora, no? A part, com et deia, tots les petites estructures que puguin haver, els enjardinaments privats, les plantes que les persones tenen als seus balcons i teulades també juguen un paper important en la biodiversitat.
Les ciutats en la seva majoria estan prenent accions envers la biodiversitat. De fet, a Tarragona no fa pas tant es parlava de crear un jardí de papallones i s'ha de crear aquest jardí de papallones.
N'hi ha un que està a punt d'executar-se al Parc de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, dins del projecte Tarragona Greenbelt 26. N'hi ha un altre al campus Celades de la Universitat Rovira i Virgili, que ja funciona des de fa temps. I al fi i al cap, un jardí de papallones no és més que un espai plantat amb espècies que les atrauen. Però hi ha moltes zones que no tenen aquest nom, o moltes terrasses que no tenen aquest nom, parcs, parterres que no tenen aquest nom, i ja hi estan funcionant, eh? Les papallones, que serien els polinitzadors més emblemàtics, més bonics, potser o més visibles, però no els únics, ni molt menys, doncs se necessiten d'espais diversos, on hi hagi floració durant una àmplia època de l'any, on hi hagi diversitat d'espècies, perquè moltes vegades algunes espècies de polinitzadors són específics, és a dir, prefereixen unes espècies a uns altres, i al mateix temps els pol·linitzadors són un dels grups biològics que estan en pitjor estat i amb una davallada més important a tot el món. Per tant, totes les estructures que podem crear per afavorir-los doncs, tindran molts beneficis.
Uh-huh. Al principi comentaves això, que el futur de les ciutats, molta política dels propers anys es juga a les ciutats. No sé si això, aquest exemple que ara posàvem dels jardins de papallones, n'és un exemple.
Sí, 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 però moltíssims més. Jo poso, per exemple, el que està fent la ciutat de Reus amb moltes de les zones seves, zones verdes, on està implementant mesures directament dirigides a potenciar la biodiversitat, com és la creació de refugis en base a troncs que provenen de les esporgues o d'eliminació d'arbres vells, que en comptes d'eliminar-los s'acumulen doncs, en alguns espais per crear refugis pels invertebrats, pels rèptils, pels amfibis, pels petits mamífers, la creació d'estructures de pedra o murs de pedra, també la gestió de lo que abans s'anomenaven males herbes i que ara es consideren com a bàsiques per la biodiversitat, especialment pels pol·linitzadors, és a dir, que les segues o el manteniment dels prats siguin molt menys intensos, siguin respectant els períodes de floració i fructificació, la incorporació de caixes niu i de caixes refugi, tant per ocells com per ratpenats, la restauració d'edificis tenint en consideració la seva funció com a hàbitat, l'adaptació de les tasques de neteja, esporga, manteniment dels espais verds als cicles biològics, doncs és una eina que s'està implementant cada vegada més i que permetrà millorar moltíssim les prestacions de les ciutats realment per la biodiversitat, no? Sempre, evidentment, tenint en compte que a la ciutat hi ha molts factors de risc per a moltes espècies, des d'atropellaments, col·lisions amb finestres, per part de les aus, molts problemes, però la ciutat és un hàbitat tan complex, tan divers, uh-huh, que proporciona tantes oportunitats que, bé, hi ha moltes espècies que antigament, quan nosaltres érem petits, no entraven mai a les ciutats i que ara hi formen part de manera habitual, no? Per exemple, per posar un exemple, no? El tudó, que és aquest colom gran silvestre que té un collar blanc, que antigament era una espècie de camp de bosc i que actualment forma part dels parcs i jardins perquè ha trobat un hàbitat propici.
Uh-huh. Eduardo, ho hem de deixar aquí, les jornades són el dia 21, no?
Sí, i volia esmentar-te que en aquest cas seran les terceres jornades, nosaltres les organitzem ja des de fa tres anys. I aquest any ens centrarem molt en el tema dels pol·linitzadors.
En parlarem, tornarem a trucar, si et sembla, quan s'apropin sí, més les dates, i en parlarem perquè ens han deixat moltes coses, se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar.
Molt bé, a vosaltres, gràcies.
Deixem la biodiversitat marina, tornem al mar. Experiències amb busseig a l'hora de generar contingut audiovisual són dues de les propostes que Odiesean duen a terme per apropar el mar a les persones. Carles.
Amb la missió, com a biòlegs, bussejadors i comunicadors, d'ensenyar què s'amaga sota la superfície del mar i d'informar sobre l'urgent necessitat de cuidar-lo, és com va néixer el projecte que volem descobrir avui. Com ja deveu saber, tres quartes parts del planeta està coberta d'aigua i hi ha infinitat de llocs on bussejar i on poder descobrir tot allò que s'hi amaga. És per això que a través d'expedicions de busseig i la creació de contingut audiovisual, Odiesean s'ha convertit en un projecte de referència en la protecció i la conservació marina. Un dels seus impulsors és en Pol Ramos. Molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la Randa Mar.
Hola, molt bon dia. Què tal tots? Encantat de poder estar aquí amb vosaltres.
M'agradaria una miqueta, Pol, que et presentessis i conèixer, no? Com, d'on et ve a tu aquesta passió per la mar?
Mira, així molt breument, jo sempre he tingut la sort de poder estiuejar a la Costa Brava, concretament a l'Escala, i aquesta passió em ve gràcies a la meva família, tant mon pare com els meus tiets, i tota la meva família eren gent de mar, eren bussejadors. Des de petit sempre he estat sortint en barca, anant a bussejar, anant a fer snorkel, i llavors això ha sigut el que a mi m'ha creat des de ben petit, aquesta passió i aquest amor per sortir sempre al mar. Llavors, a mesura que m'he anat fent gran, he anat avançant en aquest món, el primer que vaig fer va ser certificar-me, no?, com a bussejador, amb 14 anys, per poder acompanyar, doncs, amb un parell meus tiets, i més endavant em vaig convertir en dive master, quan vaig ser la majoria d'edat, que dive master, perquè entengueu, és la primera titulació oficial per poder treballar en un centre de busseig i poder guiar persones sota l'aigua. I més endavant vaig acabar la carrera de biòleg, i llavors ja em vaig dedicar a viatjar pel món. Em vaig ser instructor i a viatjar pel món, conèixer gent, treballar a diferents llocs com Tailàndia, Mèxic, vaig dir Indonèsia, i així conèixer una mica els diferents mars i oceans. I llavors sempre he estat lligat al mar d'alguna manera o altra.
Què és el que podem dir per això, que és el que més t'agrada de bussejar? Quin és allò que dius, ostres, que això és el que fa que m'encanti, no?, tirar-me a l'aigua i bussejar?
Pues mira, el que més m'agrada, a part de disfrutar de la vida marina, però el que més m'agrada és poder ensenyar a la gent el que hi ha sota l'aigua. És el que més m'agrada. Llavors ho he fet això a través de cursos de busseig, no?, al principi, quan em vaig convertir en instructor, però ara ho faig ja a través tant d'experiències amb expedicions a diferents llocs del món com a través de xarxes socials. El que m'agrada és explicar el que hi ha i que la gent no només ho vegi i disfruti, sinó també que entengui una mica què és el que estan veient i la importància, doncs, òbviament, de protegir i de conservar tot allò que tenim als nostres mars.
Clar, perquè amb tot això que comentes, totes aquestes vivències que deus haver experimentat d'arreu, de tots aquests llocs on t'has estat fent d'instructor, amb quines experiències ens podries dir una miqueta, no?, que t'han marcat dins de l'aigua?
Doncs, mira, una experiència que em va marcar molt va ser el primer cop que vaig veure el primer tauró balena, que és el peix més gran de l'oceà. És un tauró filtrador, menja plàncton, però clar, és una bona bèstia sota l'aigua. I me'n recordo que portava ja com quasi 2.000 immersions, mai havia vist un bitxo més gran que jo, i el dia que em vaig trobar cara a cara amb un tauró balena, que igual feia, no sé, 6 o 7 metres, allò em va marcar per tota la vida.
I en quin moment també, no?, dius, ostres, jo m'hi vull dedicar a això, no?, perquè clar, tu pots ser un apassionat que t'agradi molt, però dedicar-s'hi, no?, diu, jo vull que la meva vida, no?, estigui sempre envoltada d'això, i com has comentat, no només ja per experiència personal, sinó per donar a conèixer, no?, a tota la resta de les persones que volen també gaudir d'això.
Pues mira, jo ho vaig saber, vaig tenir molta sort, i ho sabia des de que era petit, pràcticament. Jo vaig créixer veient les pel·lícules i documentals de Jacques Cousteau. Ara ja no sé si les noves generacions recorden la figura de Jacques Cousteau. Va ser un pioner, un explorador en el món submarí, i a casa sempre em posaven aquests documentals, i llavors jo sabia des de petit que d'alguna manera o altra, encara no sabia com, ho havia de descobrir, d'alguna manera o altra jo em dedicaria al mar. I llavors això vaig descobrir a mesura que vaig anar viatjant, coneixent persones, coneixent diferents països, i llavors sempre amb alguna activitat o una altra, he estat lligat al mar i no em veig, sincerament, fent una altra cosa.
És aquest moment, no?, de bussejador, biòleg, vols donar a conèixer el mar i els oceans a tothom, i engegues aquest projecte, no? En què consisteix? Explica'ns una miqueta.
Doncs mira, Odifea em va néixer fa dos anys i alguna cosa ja, i això va ser arrel de que, bueno, havia viatjat molt, havia conegut a molts bussejadors, a molta gent del món, però tenia ganes d'organitzar un viatge al Mar Roig, que encara no havia anat, tothom em parlava meravelles del Mar Roig, a l'Egipte, i vaig organitzar el primer viatge amb meu pare, amb els meus tiets, amb amics que sempre m'havien acompanyat, i vaig veure que ràpidament es va omplir aquest viatge, va generar molta expectativa, quan vam anar allà van disfrutar com mai havien disfrutat, va ser una experiència increïble. I arrel d'allà em va començar a preguntar molta gent que també volia venir, també volia fer això, que aquí, i al final, doncs mira, que hi havia una bona opció de mercat, que la gent estava molt interessat, que les xarxes socials m'ajudava molt a poder ensenyar tot el que estava veient, i llavors doncs em vaig reunir amb el Pol Vives, que també és dive master, bussejador i biòleg, i amb la Maria, que ella ha estudiat tot el tema màrqueting, xarxes socials, comunicació, i també és instructora. I vam decidir muntar aquest projecte, on organitzem expedicions arreu del món, des de Mar Roig, Maldives, Mèxic, Azores, hem fet Galápagos també, i llavors portem a la gent a disfrutar in situ d'aquestes experiències que pues, els hi canvia bàsicament la vida, perquè és una experiència que recordaran sempre. Mm-hmm.
Són, com dius, expedicions de busseig, que a més a més són aquests llocs molt privilegiats, no? On la fauna marina és, ha de ser espectacular, no?
Sí, 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 intentem anar als millors llocs. Encara ens en queden moltíssims més per descobrir, però intentem anar als millors llocs i sobretot poder veure una gran varietat d'espècies. Des del Mar Roig podem bussejar amb dofins, amb els esculls de corall més sants que he vist mai a la meva vida. Després anem a Mèxic i allà podem estar amb balenes, podem estar amb taurons i anem a Galápagos a veure la migració dels taurons martell. Llavors cada lloc té les seves coses especials i cada lloc, doncs, quan vius alguna cosa així, et canvia per sempre. Mm-hmm.
Com d'important també és ensenyar a tothom qui vol gaudir d'aquestes experiències a gaudir de l'espai, però amb respecte, no?, per la natura també?
Doncs mira, hi havia una frase molt famosa de Cousteau, que a nosaltres em serveix molt, i és que la gent només protegeix allò que estima, però tu només estimes algú si ho coneixes i saps el que és. Llavors, la nostra missió és que la gent estimi el mar. I com ho fem? Doncs que visquin experiències úniques, perquè si algú des de casa li dius, mira, és que la pesca industrial està matant molts dofins al llarg de l'any, has de deixar de menjar peix industrial, bueno, molt bé, és molt difícil que aquest missatge cali, és molt difícil que aquesta persona faci un canvi, però en canvi, si tu portes a la persona a Egipte, per exemple, que ara mateix el Pau i la Maria estan allà amb un grup a Egipte, bussejant amb dofins, tu els portes allà i els fas bussejar amb dofins amb llibertat i aquesta persona et surt d'aigua plorant, que això ens passa sempre, així és com podem provocar el canvi, així és com podem plantar aquesta llavor a dintre d'aquestes persones i que realment entenguin la importància que té aquests ecosistemes i que ells siguin un motor de canvi i els propis defensors del mar.
Explica'ns també una miqueta, no?, totes aquestes expedicions que vosaltres feu, quines diferències hi ha una miqueta entre cadascuna, no? Quina diferència de què és el que ens podem trobar al Mar Roig, per exemple, que no ens podríem trobar a les Maldives o a l'inrevés, no? Quines espècies hi ha a cada banda?
Doncs mira, el Mar Roig és un dels llocs més complets. A mi m'agrada molt el Mar Roig perquè pots trobar des de tot. Tenim dues rutes allà. La ruta nord, que és on estan ara mateix, on vaig jo d'aquí uns dies, que allà són esculls de corall molt sans, amb molta vida, amb molts peixos, i dofins. Allà es poden bussejar amb dofins. Després, si te'n vas al sud, allà hi ha més profunditat, hi ha més corrents, i ja pots trobar-te taurons. Jo he bussejat amb més de 5 espècies de taurons. Després, Maldives és un lloc al mig de l'Índic, amb molta, 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 molta corrent, i és un lloc on es reuneixen moltes mantes oceàniques. On pots bussejar amb moltes mantes oceàniques i amb taurons també. Després, per exemple, si te'n vas a Galápagos, no?, que hem estat aquest gener, te'n vas a Galápagos o a Revillagigedo, que és un arxipèlag que està al Pacífic, allà tens la gran migració dels taurons martell, que pots estar a 30 metres de profunditat, mirar cap a dalt, i t'estan passant per sobre 300 taurons martell. O també pots agafar l'època de desembre, que és l'època de les migracions de les balenes, i veus balenes les corobades, balenes grises, que van passant per allà amb les seves cries, i bueno, això és un espectacle de la naturalesa, però increïble. Llavors, cada lloc té el seu, no? I també és molt important saber l'època de l'any que has d'anar.
Ara et preguntaré, per tothom qui ens hagi escoltat, què és el que s'ha de fer per poder venir i què és el que hauríem de tenir en compte, no? Per, no sé si, com comentes, no?, l'època de l'any, si entenc que també s'ha de tenir el certificat de busseig d'algun nivell, com podem venir?
Clar, mira, nosaltres, amb totes aquestes expedicions, és per gent ja certificada, vale? Hi ha diferents nivells, però el mínim és el segon nivell, vale? Que es diu Advance. Vale? I llavors, en funció del destí, en funció de l'expedició que fem, es requereix un nivell o un altre. Per exemple, l'expedició que requereix més nivell és la ruta nord del mar, amb unes 15-20 immersions d'experiència, ja la pots fer, perquè és un lloc molt fàcil de condicions. En canvi, Maldives, allà ja requereix unes 50-60 immersions d'experiència, perquè hi ha corrents, i llavors ja si ens anem a Revillagigedo, Galápagos, és allà al Pacífic, allà sí que necessitem mínim conèixer per saber com busseges, i segon, doncs, sí, 100-200 immersions, però perquè allà bussegem al mig del blau, inclús anem amb GPS enganxat a l'equip, perquè allà les corrents són increïbles. Llavors, cada lloc té el seu què, però és molt important tenir experiència mínim, 20-30 immersions, més o menys, per venir nosaltres.
Per algú que comenci per això, per algú que comenci ara i digui, ostres, jo vull veure tot això, què pot fer també, no?, per poder començar a iniciar-se en aquest món del submarinisme?
Clar, nosaltres, a través de xarxes socials, arribem a un gran públic, la gran majoria públic jove, sobretot, i molta gent doncs, no està formada. Sí que hi ha molts bussejadors, però hi ha molta gent que no està formada i que vol viure això, i òbviament doncs, té el mateix dret que tothom. Llavors, el que fem nosaltres és, a l'estiu, estem a la Costa Brava, vale? I col·laborem amb diversos centres de busseig de la costa, diferents pobles, i llavors el que fem és formar la gent. Els formem. Fem el primer, fem el segon curs, la gent es forma aquí, agafa experiència, busseja amb nosaltres, anem a fer immersionetes, fem la típica jornada, no? Anem a fer una immersió pel matí, després anem a dinar, a la cerveseta, i així ens coneixem. Llavors la gent aquí es forma amb nosaltres, bussegem, i quan ja tenen l'experiència requerida, la gran majoria comencen pel Mar Roig, que és el que t'he dit, que és com la porta d'obertura a la resta d'expedicions. A partir d'aquí ja vas escalant poquet a poquet. Però nosaltres fem des de zero fins a from zero to hero, que diem.
Ara que comentaves també aquí el Mediterrani, no? També hem parlat molt d'aquests llocs on es pot bussejar i fer aquestes expedicions, podríem dir per privilegiats, no? que ja en sabeu una miqueta més, però també aquí el Mediterrani em consta que ara també esteu engegant, no sé si estic equivocat, un projecte audiovisual, no? Per donar a conèixer també una miqueta tot el que passa aquí al Mediterrani.
Correcte, estem embarcats en un projecte molt ambiciós i a la vegada molt, molt important, i és que bueno, hi ha una iniciativa de la ONU, que és la iniciativa 30-30, que el que vol impulsar és la protecció del 30% dels oceans per l'any 2030. Vale? Llavors, nosaltres, conjuntament amb Blue Wave Alliance, una fundació sense ànim de lucre, el que hem fet és crear una docu-sèrie, vale? Una sèrie del Mediterrani, on en el primer capítol exposem el cas d'èxit que suposa les Illes Medes, que és la reserva marina més important d'Europa, la tenim aquí a casa, superimportant, i aquest parc natural el que fa és beneficia tant el municipi, beneficia els pescadors locals, beneficia el turisme, molts llocs de treball, òbviament els bussejadors i, per suposat, l'ecosistema. Llavors, crear una reserva marina beneficia a molts agents i a moltes persones. I, com a clar exemple d'èxit, això és replicable a molts altres llocs del Mediterrani. D'aquesta manera assolirem l'objectiu del 30-30 i a sobre protegirem la nostra costa i beneficiarem a tots aquests agents que hem comentat. Llavors, aquesta docu-sèrie, això durarà uns 10-15 minuts, més o menys, i és molt reality. Som nosaltres tres, el Pol Vives, la Maria i jo, i el que fem simplement és, de manera molt real i molt natural, ensenyar a aquesta gent, mai donar un missatge negatiu, simplement un missatge de que hem normalitzat certes coses que no haurien d'haver normalitzat i que hi ha esperança. Perquè si, per exemple, vas a bussejar les Medes, et dones compte de com hauria de ser el Mediterrani, que està ple de vida. Ple de vida. Llavors volem ensenyar això a la gent perquè la gent entengui la importància de crear àrees marines protegides.
Com d'importants són, no?, aquestes zones protegides, que jo entenc que vosaltres les, arreu a tots aquests llocs on deveu bussejar també n'hi deuen haver, i és, no?, per això també que tenen tot aquest potencial, no?
Clar. Nosaltres la gran majoria de llocs on anem són parcs naturals, com et comentava. Galápagos i Revillagigedo estan dintre de les top 10 reserves marines més importants i més grans del planeta. I clar, quan saltes allà et dones compte realment de la importància de protegir. O sigui, la quantitat de biomassa de taurons que hi ha a dintre de la reserva i a fora, la comparació, la diferència és abrumadora.
Com d'important, doncs. Pol, per anar acabant, només m'agradaria que em diguessis que deixis, ja que sé que deu ser pràcticament impossible, però que em diguessis un lloc, no?, i que diguis uau, no?, que em quedo amb aquesta experiència o amb això que em vaig veure aquí en aquest lloc, no sé, no, amb quin et quedes?
En plan positiu o negatiu?
No, bueno, mira, fem una de cada, si et sembla.
Una de cada, vale. Positiu, el lloc més... negatiu, estic pensant, vull començar pel negatiu.
Fem un revés, doncs, va.
Negatiu, aquí al Mediterrani, malauradament, els llocs on no estan protegits hi ha molt poca vida. Vale? on no hi ha un parc natural, una reserva, una vigilància activa, hi ha molt poca vida, perquè és el Mediterrani, és el mar més explotat per la pesca industrial. Llavors, fora de reserves queda molt poca vida. Això és la part potser més negativa. O alguns llocs, per exemple, d'algunes illes de Tailàndia, Indonèsia, on arriba una gran quantitat de plàstic i molt plàstic provinent d'Europa. Això no en donem compte i ens el trobem allà, el plàstic, després per les corrents. Això potser és el més negatiu. I després, el més positiu va ser això, aquest gener, quan vaig anar a Galápagos. O sigui, jo no havia sentit mai aquesta experiència amb taurons. Vam fer 18 immersions, les 18 totes amb taurons, i no estaves més d'un minut sense veure taurons. Era un escàndol, constantment. I parets de taurons. En plan, veies a davant teu com 50-60 de cop. Era molt fort.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs ens quedem amb aquestes dues reflexions, tant la negativa com la positiva. Pol Ramos, bussejador, biòleg i impulsor d'Odissean, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí a Arran de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Adéu, fins la propera.
I ara anem a parlar d'esports, perquè per fi ha començat la Lliga de Llagut Català de Rem i ha participat alguna persona d'Arenys de Mar, Oriol.
Efectivament, Marina, podem parlar i celebrar que per fi ha començat ja la Lliga Catalana de Llagut Català, de Rem, estem parlant, i avui el que volem fer és saber com ha anat aquesta primera jornada de Lliga que s'ha disputat a Calafell, i per això saludem a la presidenta del Club de Rem d'Arenys de Mar, la Núria Rosales. Núria, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara sí que ja ho podem dir, per fi, avui, aquí a l'Arenys en Joc, podem parlar, ja, podem explicar que s'ha fet una regata d'aquesta Lliga Catalana de Llagut. Home, Déu-n'hi-do, ha costat això, eh?
Sí, ha costat. Han sigut uns dies que, entre pluges i tal, tampoc les veiem molt clares, però el pronòstic era d'un diumenge excel·lent. La veritat és que ens va fer un dia radiant. Ho vam disfrutar, vamos, a tope, perquè ja veníem de dos regates anul·lades i clar, és que no ens queden ja dies per poder posar i poder recuperar aquestes dues regates que s'han perdut.
Clar, aquesta de Calafell, bueno, diguem-ne que era la primera, no, Núria? Era la primera que es va ajornar per ara. La d'Amposta, que era la segona,
la
en aquest cas queda anul·lada,
moment,
aquesta no es pot recuperar.
De moment no sabem res, no, perquè tenim el dia 23 de novembre, que ja era un dia que ens guardàvem de reserva per veure què, però com que els clubs tampoc estan per muntar camps i coses d'aquestes, perquè és que la previsió és d'avui per demà, pot canviar, no hi ha hagut cap club que s'hagi interessat, i bueno, aquest diumenge tindrem la de Sant Feliu i el dia 30 de novembre, pues, la d'aquí d'Arenys, a veure, crucemos los dedos.
Exacte, sí, a veure, no, esperem que sí, en aquest cas, doncs, la regata era a Calafell. Núria, bé, explica'ns una mica, dona'ns resultats, dona'ns dades de com va anar això.
Sí, no, pues, la veritat és que va ser fantàstic. Vam tenir, ja et dic, el que he dit abans, d'un dia radiant, el mar estava perfecte. Van participar 60 tripulacions entre infantils, cadets, juvenils, veterans i absoluts. Vam aconseguir la tripulació del mixte, que és la nova tripulació que ha creat la federació perquè puguin competir en la mateixa barca quatre nois i quatre noies, o sigui, han de ser quatre i quatre. Arenys s'ha estrenat amb una tripulació. Dintre de lo que era la seva categoria eren 6, van quedar en quarta posició. La veritat, jo estic molt contenta. A més, els hi portava jo el timó.
Ah, molt bé.
Ells, sí. La veritat és que, bueno, ens ho vam passar molt bé. Vam disfrutar moltíssim. La qüestió era participar. La consigna que tenien era que gaudissin de cada palada. I la posició era l'una menys, però bueno, que de 6 tripulacions que van participar en aquesta categoria cada quarts, la veritat que molt contents.
I tant, no? per ser l'estrena.
I jo la primera.
I tant.
Sí, i jo la primera. I bueno, veterà masculí i veterà femení també supercontents, perquè competíem amb 16 tripulacions més, o sigui, érem 17 barques a cada categoria. Al veterà femení vam tenir la sort de quedar terceres. Al veterà masculí van quedar segons. I, bueno, ja t'ho pots imaginar, és que supercontents. Són un tipus de regates que a les veteranes ens funcionen molt bé, les de llarga distància, i les de si a boga, les que són normals, que és primer una cronometrada i després la regata de boies, a la cronometrada sempre punxem una mica i, clar, ja no et classifiques a la categoria que et toca, però, bueno, però la veritat és que supercontents i amb ganes ja de que arribi diumenge que ve, a veure què...
Clar, no, ara que no pari això, que no torni a venir mal temps, ja... i es continuen anul·lant proves, que si no, no pot ser, sí, això.
Sí. No, ara ja estem disparats i, bueno, que sigui el que Déu vulgui, i que la cosa, al cap i a la fi, és nostra, ho hem de fer nosaltres. Mm. I vam remar, almenys la categoria, les noies, vam remar molt conjuntades. Va haver res un moment... El timoner, en Dani, ens va dir afluixeu, que hi anàvem masses varades, perquè, clar, són 4.000 metres, que si et despistes i t'acceleres, per molt que corris, no avances.
Clar.
I no, vam anar a una i a una, la veritat és que molt bé. I els veterans, ja et dic, també.
No, bons resultats, doncs, per començar aquesta temporada... Un bon resultat per començar, per tant, a partir d'aquí, doncs, a sumar punts i a seguir en aquesta lliga, a veure si es pot acabar, doncs, assumint una bona classificació final.
Sí, la cosa és aquesta, mantenir-nos en aquestes posicions. A Sant Feliu també que ens facin bo, perquè no sé si a mitja setmana donen pluges o què, però, bueno, és igual. La qüestió és fer-la i continuar puntuant, i sobretot mantenint allà on t'hem fet, i a veure si podem, perquè, clar, tot varia de res, de segons, de molt poquet.
Clar.
Però, bueno, estem allà.
Sí.
Continuamos siendo las más viejas.
això està bé, mira, almenys aquest mèrit ja el teniu.
Sí, però, bueno, a veure, és la categoria veterana, per això ens diuen veteranes.
Clar, no.
Però, clar. Sí, la qüestió és mantenir-nos.
Sí, i a més, a part dels resultats, Núria, que ara ens comentaves, també el que hem comentat altres vegades, aquest fet de la bona sintonia que hi ha de la germanor, del fet, doncs, de participar en una regata, tot el muntatge que hi ha, tot el caliu que vosaltres us trobeu, que viviu, això també, doncs, evidentment, ja teníeu ganes també de trobar-vos-hi.
Sí, i ganes de trobar amb la gent, els bugadors de Calafell, la veritat, l'organització fantàstica. En un principi havíem de sortir de port, i la primera mànega, que va ser la dels mixtes, vam sortir de port, però després ja van dir que les barques a platja. Ens va fer la miqueta d'onadeta que sempre fan aquelles terres, que és aquella onadeta que, si l'enganxes malament, trenques rems, i amb això nosaltres aquí a Arenys som especialistes, perquè ja n'hem trencat uns quants.
Caramba!
No, és que hi ha tan poc calat que de seguida toques a sorra. O sigui, tens un pam d'aigua a la que t'acostes a platja.
Clar.
I hi ha la mica d'onadeta que és una miqueta malparida, que també n'en tres de seguides, i que piques i que no te'n dones compte, i, ostres, has un la mar, i has d'anar sempre amb un rem de recanvi a la barca per poder canviar si tens algun entrebanc.
Clar.
Però no, la veritat és que molt bé,
I tant.
La gent, ganes de trobar-te amb la gent, que és això... dies enrere se'ns va morir un company de rem.
Ostres.
Aquí a la regata se'ns va demanar que, sisplau, a veure si podíem també fer lo del minut de silenci, agafar pala, rems amunt, ho vam fer-ho, i no, la veritat és que molt bé.
No, i tant, sens dubte, és això, aquest bon ambient que hi ha en aquestes regates, que dins de la competitivitat que hi ha, dins de la competició, doncs també és molt positiu que s'esdevinguin aquestes circumstàncies, no? De que no hi hagi mal ambient, si més no, que no tot sigui una competició mal entesa, sinó al contrari, que sigui, doncs, una rivalitat sana.
Sí, 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 això d'aquí sempre per davant. A veure, nosaltres mateixos, per exemple, després va fer la regata i tal, va haver una part de rem, l'altra gent no, perquè viuen Arenys amunt i tenien dinars de Sant Martí i patatín. Va haver una part que ens vam quedar dinant, ens vam quedar dinar amb els bugadors de Calafell, vam compartir menjador, vam compartir taules, risses, bueno, de tot. I la cosa és aquesta, poder barrejar-te amb tota aquesta gent. És molt xulo.
Sí, sí.
És un ambient molt maco.
Perfecte, doncs a més de ser competitiu i de ser una lliga, hi ha aquest bon ambient, doncs, que sempre és molt millor quan has de desplaçar-te i anar pel món i has de dedicar hores, has de dedicar minuts, temps de la teva vida a una activitat com aquesta, que ho fas per gust, perquè t'agrada, però evidentment sí, sempre és un sacrifici, doncs home, millor que sigui amb aquestes condicions.
Sí, 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 la veritat és que sí. I bueno, a veure com va després.
Exacte, no, home, segur que anirà bé, eh? I me dius que a Sant Feliu, m'has dit que aneu aquest proper cap de setmana?
Sí, el dia 16 ens toca Sant Feliu de Guíxols, ja és una regata amb boies, o sigui, ja és la típica regata de llagut català, que és una cronometrada de 1.000 metres, que depenent dels tempos, pues et classifiques a la final A, que és primer, segon, tercer i quarta posició, final B, cinquena, sisena, setena, vuitena, i així sucessivament.
Sí.
I, bueno, farem mans i mànegues per poder classificar-nos a la final A.
Clar, no punxeu ara.
A veure si entrem.
A veure si entrem.
Sí, sí. I mantenir la posició.
Clar,
i mantenir la posició. Però, bueno, ja et dic, som 17 tripulacions i bueno, hi ha molta cosa en joc. O sigui, avui et toca tu i demà et toca l'altre.
Sí, sí, sí.
Però és així.
Doncs,
però bueno, la qüestió és anar a disfrutar-ho.
Clar que sí, a disfrutar-ho, a esforçar-s'hi i a passar-ho bé també, que això és el que interessa, i aquí ho comentarem. Sabrem també els resultats d'aquesta propera regata. De moment ja és un gran pas, és una molt bona notícia que això hagi començat, que hàgim tingut ja la primera regata, que hàgim pogut comentar els primers resultats, i a més bons, perquè un quart de posició del mix, la segona del masculí, tercera del femení, veterans, home, doncs, que menys que s'haurà de dir bons resultats, encara millor.
Sí.
Perfecte. Núria, doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i sort, que vagi molt bé. I ara, ja sí, ja que cap més entrebanc, en aquesta lliga, que es pugui celebrar tota.
Vinga, moltes gràcies.
Perfecte, bona tarda.
Esperem que es pugui celebrar tota aquesta lliga. Moltes gràcies. Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'avui, d'aquest dimarts 11 de novembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres a 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
La xarxa.
We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore, what was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do.
Like me, it must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong.
can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before.
I overthought, should've known my love was a game. Now I can't get you out of my brain.